Albert Pla, bon dia.
Bon dia, com estàs?
A punt d'arrencar
el... M'hi he avançat avui, eh? Sempre preguntes tu com estàs.
Sí, no estic acostumat a respondre aquesta pregunta. Mira, per exemple, hi ha el Geni Roca, que ell té una... que té una frase sempre, perquè jo sempre faig la mateixa pregunta, que és com estàs? I ell sempre respon feliç. Llavors, si li repreguntes per què estàs feliç i tal... Bueno, no, estic feliç, ja està, perquè tu em preguntes com estic feliç. Ja està.
Ja està.
No és una mala manera d'entrar a la vida, eh? Que et diguin com estàs feliç. Perquè estem acostumats, segurament, a aquella frase de com estàs. Bueno, anem tirant, si no entrem en detalls, aquelles...
anar fent... Després hi ha el Salvador Sunyer, el coneixes tu, sí, la temporada alta,
sí,
el director, que sempre que li preguntes com estàs, diu, malament.
I espera rèplica o ja no...
Ja està, ningú gosa dir, repreguntar.
Sí, sí. Però no has fet mala estratègia, de preguntar-m'ho a mi, perquè m'has deixat fotut, però bueno. I tu estàs bé?
Jo tinc fe, Xavi,
Val,
tinc fe.
Tens fe. Avui vols parlar de fe?
No, bueno, de fe no, però de fet, l'altre dia, a la secció que vam dedicar a la fe... vam parlar de les relíquies.
Sí, senyor, sí, senyor. Jo anava a comprar relíquies per la catedral de Sabadell, sí, sí.
Exactament, però reconeix que va haver-hi una relíquia que et va fer especial gràcia. Així que avui, com et vaig prometre, parlarem del sant prepuci de Jesús.
Necesitamos ver.
Oh, sí.
Para que lo que parezca imposible pueda realizar.
Aquesta era la cançó que vas punxar l'altre dia? La tuba aquesta no la recordava, que fos tan intensa. Mira, mira, mira.
És que aquesta música s'ha d'escoltar moltes vegades.
Té molts matisos.
L'has trobat. Té molts.
Cada cop que escoltes descobreixes una cosa nova, com la bona música.
No, no, no.
Mira, mira, mira. Ta, ta. Una vegada vaig agafar una tuba d'aquestes i pesen un... una barbaritat, hòstia, eh?
Sí, sí, per fer un passacalles és un mal instrument.
Bé, va, anem amb les relíquies.
Va, bueno, vam dir que teníem diversos tipus de relíquies.
Sí.
Tenim les relíquies de primera classe.
Mm-hmm. Primera divisió.
Que és el tros d'un sant. Vale?
Això és primera divisió, ok.
Tenim de segona categoria, que és alguna cosa del sant.
Però alguna cosa vols dir un objecte que ja no és pròpiament part del seu cos. O
exactament.
Una
túnica,
un tros de roba,
unes sandàlies.
Bé, 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 bé.
I de tercera, alguna cosa tocada pel sant.
Aquesta seria la tercera divisió, que continua
aquesta
sent seria
la tercera.
Continua sent relíquia, però home, ja no és el mateix,
però
que,
no? Hi han categories, o sigui, de relíquies de sant, diguem-ne, en tenim moltes, de primera categoria, de segona i de tercera categoria. Però del jefe, o sigui, de Jesús, o sigui, sèrie Gold, premio, platino,
sèrie Gold,
en tenim només de Jesús, pròpiament, de segona i de tercera categoria.
Ah, de primera no existeix, clar, clar.
Tenim el càlis, la corona, espines, la creu,
sí,
els claus de la creu, bla, bla. Però de primera categoria, diguem-ne, davant del no cos de Jesús, només tenim el sant prepuci.
Que vaya mi vengan a ver al niño que van a ser cusir.
Voy a ser cusir al niño que de Dios será mandado. Voy a ser cusir al niño que de Dios será mandado.
Que vaya mi vengan a ver al niño que van a ser cusir.
No, ser cusir, com pots imaginar...
És que jo estava dubtant. Què diuen? Què diuen? Ser cusir, ser cusir.
Ser cusir. Ser cusir vol dir que li van
a
fer la circumcisió.
El van afilar.
Perquè, o sigui, clar, als principis de l'era cristiana...
És molt bo, perdona, perdona, és gairebé una Nadala, eh?
Home,
ho trobo,
és una
molt,
Nadala.
És una Nadala, penso... una, molt alegre, que va sobre algú que li estan a punt d'amputar una part del membre.
És una cançó jueva, com tothom pot intuir.
Hosti, noi, de veritat, eh? Ai, sí. A circuncir.
Però, vamos, que diguem que els principis de l'era cristiana, dins d'aquesta categoria, i consti que van existir intensos, interessantíssims debats teològics sobre aquesta qüestió, seria també el cordó umbilical.
Ah. Cordó umbilical de Jesucrist.
Clar, però després de 25 concilis i 80 tractats teològics, el cordó umbilical es va descartar perquè en realitat pertany a la mare de Jesús.
Ah, clar, 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 ja no seria primera categoria d'ell, clar, clar.
Vale, per tant, si parlem del Sant Prepuci, estaríem parlant de l'única part del cos de Jesús que es conserva incorrupta. Tu creus? Estàs d'acord, Xavi?
Bueno, a veure, aquí no tracta sobre la meva capacitat de creure.
Fe, Xavi, només has de tenir fe. Tengo fe.
Ara. Para creer. Ara sí que entenc.
Perquè, o sigui, el prepuci de Jesús, anem per parts, aquesta relíquia s'anomenava la carne vera sacra, autèntica carn sagrada. Mm-hmm. Perquè durant molt temps, clar, estava prohibit dir-li el prepuci, quedava lleig.
Clar, 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 clar.
Però anem al minut zero. Neix Jesucrist, família de jueus. Està situat, el pessebre, tenim el Jesucrist, i diguem-ne que Crist fou circumcidat el vuitè dia, el que anomenem l'any nou.
D'acord.
Fixa't que, a més, des del 1567 diuen que va ser declarat dia de la festa de la circumcisió de Crist, amb la finalitat, diuen, d'allunyar els fidels creients de les juergues eròtiques salvatges d'herència romana que celebraven per la Gàlia i per Hispània, saps? O sigui que, en el fons, aquí es veu que hi havia una fastorra acollonant a saber les fastorres que ens corrien nosaltres per la península abans que arribessin els capellans. Els capellans van arribar i dir, no, mira, això li direm ara millor festa de la circumcisió. S'ha acabat la festa. Vale? També, a més, diem que el prepuci va ser venerat perquè les autoritats eclesiàstiques de l'edat mitja, diguem-ne que ho van assumir com un substitut de l'habitual penis erecte d'altres religions, saps?
Ah,
símbol de la fertilitat.
Clar, clar.
Tota la religió... Fixa-t'hi, les estatuetes orientals, mesopotàmiques, paganes, tots van amb el pitu erecte.
Sí.
I clar, tanta polla tiesa, diguem-ne,
va,
que això els hi atabalava als cristians. Ja. Encara ningú sap per què, però bueno. Però atenció al vuitè dia de l'existència de Jesús. Com mana la tradició jueva, Jesús és circumcidat.
Ahir, per favor.
Bueno, tranquil,
no va tan, passar, jo crec que no va tan ràpid, com això. A veure com ho has fet, això. Hosti. Com...
Ja està.
Ja està.
A veure, baixa la bragueta, Xavi.
No.
Treu el pito.
No. Ah! Prou.
A Jesús el circuncida una iaia adorable. Es veu una iaiona d'aquestes. I la iaia fa...
Das.
Xac. I guarda el prepuci perquè alguna cosa li diu que aquell nen seria especial. La iaia guarda el prepuci a un potet d'alabastre. L'alabastre és com un guix i una pedra calissa, així, ple d'oli de nard. De nard, unes flors, és un perfum,
Sí.
El nard és una flor molt aromàtica, amb el que es fa tot això. I aquesta iaia guarda el prepuci dintre aquest potet ple d'oli de nard i li dona aquest potet ple d'oli amb el prepuci de Jesús al seu fill. I li diu...
Sobretot guarda't de no vendre mai aquest potet d'oli de nard, ni que et donin 300 dinarets, Entesos?
Entesos, mama, sí, però clar. Vet aquí que aquest bailet celebrat li acaba venint el potet amb el prepuci de Jesús a una tal Maria Magdalena.
Oh, ja hi som.
Et sona?
Home!
O sigui, tu diràs que és una casualitat, a veure, tampoc és que hi haguessin milions de jueus a Judea, però, hòstia, uns mil sí que hi havia.
Clar.
Però la divina providència una vegada més guanya la lògica i, per tant, fa que aquest potet acabi en mans de la Maria Magdalena. Val? Després, quan Jesús és crucificat, la Maria Magdalena li renta els peus a Jesús amb aquest mateix oli.
Amb l'oli però... del pot?
Sí.
No fotis.
I després aquí la gran pregunta, però el prepuci era dintre?
Hosti, no.
Què se n'ha fet d'aquest prepuci? Anys després comencen a fer concilis, debats, teories teològiques, i tothom es fa aquestes grans preguntes. I a grans preguntes, respostes transcendentals. Primera resposta.
Maria Magdalena, coneixedora de la importància del prepuci, de la cobdícia que podia despertar entre la gent, li va entregar aquest prepuci a Sant Joan Baptista perquè el cuidés.
No està mal, la teoria.
Està bé.
No està mal. No és una teoria raonable, va. Però anem a la segona teoria.
El prepuci va pujar solet al cel fins allà on es trobava Jesús després de ressuscitar. Això és una teoria factible, que deien, eh?
També és molt possible. I deia que sí, perquè Jesús va pujar al cel amb el seu cos complet.
Ah,
però
clar.
Hi havia altres teories que deien que no, ja veuràs. Deien...
El prepuci, com els pèls, les ungles o la caca, eren parts del cos de Crist no essencials, o sigui, humanes, i es van quedar a la terra. Prou!
Interessant. També hi havia altres línies de debat.
Com a teoria no està malament aquesta, també, eh?
Que són mil anys d'anar-hi pensant. Hi havia gent que això hi pensava. Clar, hi havia una altra escola de pensadors que afirmava el següent.
A Jesús li va créixer un altre prepuci quan va ressuscitar.
No està malament.
Però això és una teoria que s'ha defensat, eh? Vull dir, no ens estem inventant res, no, Albert?
Escissions, hi ha hagut escissions a l'Església. Per això, o sigui, hi ha hagut guerres.
Oi.
Xavi, o sigui, però atenció a aquesta altra teoria, que a més va relacionar amb la ciència. El Galileu, aquest, havia observat amb el seu telescopi nou de trinca cap a l'any 1600, això, que Saturn tenia uns estranys apèndics. Va, posem música de M'he inventat algo.
A veure. Està bé. Podria ser nom de secció, eh? M'he inventat algo. Amb Albert Pla.
Va, fes de Galileu.
Senyors científics, acabo de fer un descobriment gràcies al meu telescopi. He observat que Saturn té uns anells que l'envolten. I aquí tinc la prova irrefutable.
Clar, tots els científics, tots els teòlegs, les eminències de l'època miren pel telescopi i, efectivament, Saturn tenia uns anells que l'envoltaven, clar. Però amb aquestes que un teòleg top de l'època mira pel telescopi i diu... Efectivament, Saturn té un anell que l'envolta, però no és un anell qualsevol, senyor Galileu estimat. Vostè acaba de trobar... el prepuci de Déu.
Oh! O sigui, va tenir els nassos de dir que allò que durava voltes o que estava al voltant d'un planeta era un tros de prepuci, no?
Era el prepuci de Déu.
Brutal, eh?
No els nassos. Hi ha unes escoles teològiques.
Oi.
Monestirs sencers dedicats a la investigació d'aquest tema.
Oi.
Tu riuràs, però s'escrivien un munt de llibres. Imagina't tots els monestirs europeus estudiant, debatint, amb totes les seves túniques, les seves caputxes, benedictins, franciscans, jesuïtes, escrivans de lletra preciosa, escrivint el sol de sol a sol, allò, papirus, discussiones sobre el prepucio de nuestro Señor Jesucristo.
Oi.
I així, o sigui... Però diguem-ne que així, una vegada més, el pensament teològic es barreja amb el pensament científic i es proposa una quarta via en la que...
El prepuci de Jesús ha pujat al cel pel seu compte, però no ha anat al cos de Jesús, sinó que s'ha acoplat com un dels anells de Saturn.
Està clar que aquesta...
Però, perdona, aquesta teoria també és certa, eh? O sigui, també es va defensar, eh?
Home, sí,
és fortíssim. A més,
aquesta és potser la que m'agrada més perquè té una base científica.
Però és molt gros, eh? Perquè realment és... L'objectiu de que pugi el prepuci, teòricament, hauria de ser que estigués amb Déu, d'alguna manera. No que se n'és a un planeta random qualsevol allà, a una galàxia qualsevol, observable, curiosament, des de la Terra, no?
Qui diu que Saturn no és el colló de Jesús?
Va, home.
En fi, però la teoria més estesa de totes, malgrat tot, és que el prepuci es va quedar a la Terra.
Val.
Primera, perquè per aguantar la teoria de que el prepuci del Jesús envolta Saturn, bueno, s'ha de tenir molta fe i molts coneixements, com tu dius.
Ai.
I la segona raó és que si el prepuci és a la Terra...
Clar.
Es converteix en una relíquia.
Ara.
Amb tot el que això comporta, promoció, fama i diners per tots aquells que la posseixis.
Ara. Home, aquesta realment és la teoria que ens interessa, diguem-ne, no? O sigui...
Ens interessa i li interessava a l'Església i li interessava a tothom.
Clar.
O sigui, El Sant Prepuci era la gallina dels ous d'or i va començar a aparèixer per tota Europa. A França, a Chartres, a Metz, a Chagú, a Conques, a Langres, a noms impronunciables, dos a Berna, a Alemanya, a Hildes, Crema, a Bèlgica, a Amberes, fins i tot diuen haver-la vista a Burgos.
A Burgos, eh?
I per descomptat, que tenien una Roma, també.
Que no falti.
Però la qüestió és que eren unes 80 en total.
O sigui, hi ha vora 80 prepucis repartits per... No?
Per aquests mons adeus. De fet, les relíquies que tenien més fama són les que va portar Carlemany de Terra Santa. Diguem-ne que si la relíquia l'havia portat Carlemany, sí, era com un certificat oficial.
Ah,
saps?
Val.
Ell va portar el Sant Prepuci, un tros de la creu, el cordó umbilical, el pas del pessebre, espines de la corona, claus de la creu... A més, anys abans ja l'emperatriu Santa Helena aquesta havia portat la pedra que fos circumcidat al Crist i ganivets amb els que van fer l'operació. Oh, n'hi havia dos, oh, una a França i una altra a Holanda.
Afilats, eh? Tots ells, eh? M'agrada molt que la pedra, tots, o sigui... vull dir, la pedra és realment... vull dir, com es detecta?
La... Bueno, la pedra encara és fàcil.
Però
és que hi havia potets amb la sang de Jesús.
Clar.
Hi havia la branca amb què li donava canya al burro, saps? El burro que anava
per Jerusalem.
Per Jerusalem.
Sí.
Doncs hi havia pa de l'últim sopar, la tovallola amb què li van assecar els peus. Clar, definitivament algunes tenien que ser falses.
Clar.
Però quina era la bona? Quina... No, clar.
És una feinada.
I es va implantar un test.
Ah, un test.
Es va fer un
genètic
test,
o què?
Clar. Bueno, un test per comprovar l'autenticitat dels prepucis. O sigui, hi havia capellans, sí, especialitzats en adivinar. O sigui,
quin tipus d'accions
feien? Els experts, o sigui, eren tios molt cotitzats. És que tu t'ho prens en conya.
Jo
però, clar,
no prenc en conya, jo només em faig preguntes. Vull dir, quin
tipus que feien ells,
quin tipus d'acció?
És molt fàcil. Va. Com comprovar si un prepuci és autèntic o no? Doncs te'l poses a la boca...
Apa, va! No,
i determines si és el prepuci del jefe o no.
No, és broma, això és broma, no?
Jo llegeixo llibres d'història, no llegeixo llibres de broma.
Que bèstia, m'estàs dient, en sèrio, això és la pràctica que feien aquests capellans de... Bueno, que determinaven si una cosa era autèntica o no, posar-se a la boca. Bueno.
Però espera. Sí,
passant-ho malament.
Una monja austríaca, si vols saber el nom te'l diré, Agnes Blankbeking, sí, del segle XIV, va començar a afirmar... Bueno, en fi, mira el que deia.
Mentre resava, podia sentir el prepuci de Jesús a la meva boca. Quan passava això, el meu cos cremava, però no de manera dolorosa, sinó que em donava plaer. I llavors me l'empassava. I llavors tornava a aparèixer novament dins de la meva gola i me'l tornava a empassar. Així fins a 100 vegades, de la boca a la gola i de la gola a la boca, fins que el meu cos s'il·luminava. Això és una declaració real? O sigui, ara jo estic aquí llegint, però vaja... Estic entre les teves mans, Albert, o sigui... Treu-me d'aquí. Perquè l'Albert té una cosa que és que mai m'avisa del que he de llegir, saps? I llavors m'ho trobo aquí d'aquelles maneres.
M'encanta. Com has dit de la boca a la gola i de la gola a la boca. Esclar, la cosa s'havia descontrolat.
Oh.
Corria el rumor de que les monges abusaven d'aquesta relíquia. Per tant...
Va.
Per tenir plaer sexual.
Prou.
Però bueno, clar, tot això se'n va molt amunt. Es venen molt amunt els capellans quan els...
Ja.
Es venen molt amunt fins que arriba el Renaixement, inevitablement, clar, arriba el protestantisme, arriba els luterans, els calvinistes diuen prou, o sigui...
Ja fins aquí.
Prou, és això. Perquè, clar, hem de saber que no només el fet de resar una relíquia sanava, sinó que et donava indulgència. Et perdonava tots els pecats,
clar,
sobretot si pagaves diners. Mm. El papa Sixte, per exemple, et donava 10 anys d'indulgència. L'Urbà va dir, bueno, mira, te'l deixo un 7. L'Innocenci va també. I el Benedicte XIII va oferir indulgències in perpetuo. O sigui, sí, que si tu veus i li reses el capullo de Jesús, el prepuci de Jesús, tots els pecats que faràs, que vols fer, ja els tens perdonats.
Està bé, home, doncs està bé.
O sigui, un bon... Imagina't fins a on arribava el punt. Clar, el Luter, recordem que es posa en contra de l'Església Oficial amb l'excusa que no es podia comprar el cel, que és el que passava. I després, clar, tot aquest negoci de les relíquies va punxar. Podríem parlar inclús d'una bombolla, aquella tonteria de sempre. No, però no, que invertir en relíquies mai baixa de preu, saps? És com picar.
Els pisos.
Negoci immobiliari, les criptomonedes...
No
és un gasto.
No baixen mai. El bitcoin no baixa mai.
No t'ho miris com un gasto, és una inversió, ara, saps? És una inversió. Ara. Ens ho agafem a conya, però a Espanya el rei Felip II en tenia 7.500.
De relíquies?
De relíquies, i clar, diuen que moltes de les bancarrotes de l'imperi castellà era degut a això. Movia molta pasta, com el mercat de l'art, eren com les divises. A França, el Felip IV va comprar la corona d'espines portada pel Carlemany i va arruïnar tot el país, va arruïnar França. O sigui, era com si agafessis tot el pressupost de cultura, el de, bueno, el de cultura i el de sanitat, tampoc compraries gaire cosa. Però si agafes tot el pressupost de tots els ministeris i en compro una corona d'espines. O sigui, que era una divisa molt important. Bueno, i de fet, encara ara, quan es va cremar Notre Dame,
sí, a París,
els capellans els importava un pit a l'església. Ells el que volien era salvar la corona d'espines.
Ah, clar.
És el que realment té valor d'aquella catedral. O sigui que tenim varis prepucis, molts prepucis. Es funda la Congregació del Santo Prepucio de Nuestro Adorado Jesús de la Iglesia de Nuestra Señora de Amberes, però aquest prepuci desapareix. Tenim un altre a França, que li presta Enric V d'Anglaterra, perquè la seva dona era estèril, i llavors comencen a tenir fills, li funciona.
Ah,
i no ho vol
com a mètode contra la infertilitat, no?
Sí, i això provoca la Guerra dels 100 anys, per exemple, perquè et vagis fent una idea. Però bueno, el més famós de tots és un que està a Xarrú. En plena bombolla de les relíquies, els monjos van dir o morim o matem, així que van decidir pujar l'aposta, quan ja van dir això, aquest negoci s'acaba. Doncs no s'acaba, nosaltres tenim també el cap de Sant Joan Baptista, les cordes que lligaven a Jesús, les espines. O sigui, després el monestir es va cremar, cap problema. Els monjos les van tornar a fer, les van trobar a tornar en una cova, van falsificar un llibre dient que Carlemany havia fundat el monestir no sé quants anys, màrqueting, eh? Van acabar muntant un autèntic com un prepuciolant, saps?
A on? A Xarrú?
A Xarrú. Bueno, de fet, Xarrú es diu així, vol dir pell roja.
Ah!
Vale? Però bueno, després l'autèntic, esclar, tan preposissuel, diguem-ne, al segle XIII l'Innocenci va dir aquí n'hi ha d'haver-hi un i ha d'estar a Roma. Així que mitjançant Santa Brígida se li va aparèixer la Verge Maria i li digué:
quan el meu fill fou circumcidat, vaig guardar el prepuci amb gran honor i el vaig portar amb mi a tot arreu. Com podia perdre el que jo havia engendrat sense pecat? Però quan s'acostava l'hora de la meva mort, vaig confiar el Sant Prepuci a Sant Joan Evangelista, el meu protector. Ell el va amagar de la cobdícia de les persones. I ara, Brígida, estimada, et diré que el Sant Prepuci és a Roma.
Roma. Gràcies a aquesta revelació, Santa Brígida fou canonitzada i el centralisme de Roma tornava a guanyar la partida.
Clar.
Però bueno, per despedir-me, Xavi, que ja et veig que et vas remenant molt.
No, i ara. No m'ha incomodat gens avui aquesta secció de veritat, eh? Gens ni mica.
T'interessava, no?
Sí, molt, és veritat.
Tu demana i jo faig la secció que tu em demanis, eh? Però ara, per acabar, t'explicaré una teoria que al tanto, o sigui, una de les teories conspiratives d'aquelles que te'n pots fer creus. O sigui, diuen que alguns cardenals molt influents al món de l'economia, la política, actualment, això, saps? Això, els Illuminatis, potser els maçons, allà, altes esferes, els que mouen els fils, saps? Aquells 10 o 12, que sempre diuen que existeixen.
Sí.
Es veu que aquestes persones estarien molt interessades en que el prepuci de Jesús existís. I per què? Perquè amb els avanços científics d'avui en dia no seria possible, a través de la reconstrucció de l'ADN del Sant Prepuci, no seria possible clonar a Jesús? Us deixo aquesta pregunta perquè reflexioneu tot l'any que ve. Adeu!
Tingues fe, Albert, tingues fe!
Hasta Saturno!
Cap a Saturni de tornada! Bon any nou, Albert Pla! Me siento...